Sant Cugat a fons. La vida és local.
Tornem al Sant Cugat a fons quan falten 2 minuts per 10:15. Avui en tertúlia amb una alineació més reduïda que els divendres habituals. Estem de pont. Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta Uixan, bon dia.
Hola, bon dia.
I ja ho tenim. Estem els dos aquí. Què tal ha anat aquesta castanyada Halloween, el que hagueu fet? No sé si heu fet una barreja dels dos o com ha anat això.
Jo en el meu cas encara no l'hem celebrat.
Ah, perfecte.
Sí, avui farem un dinar en família, però el dimecres al vespre no va anar bé perquè entre el dia de pluja jo també tornava tard d'una classe, etcètera, etcètera, aleshores no ho vam poder celebrar, ahir tampoc anava bé i ho farem avui, aquest migdia.
Cadascú s'ho agafa com,
sí,
com vol, no?
Sí, home,
aquests dies que es poden moure.
Exacte, de fet, havent-hi tots aquests dies, doncs hem dit, bueno, mira, el dia que ens va millor és aquest. Per tant,
jo ho faig demà.
Veus?
També.
Doncs ja està.
En el meu cas ho vaig fer ahir al vespre, ahir a la nit, castanyada, sí, sí.
Perquè hi ha un debat que vam començar a parlar-lo fora de micro divendres passat sobre aquest debat de castanyada de Halloween, però Hi ha molta gent que parla de la castanyada, que si el Halloween és una cosa que ve de fora i que si la castanyada i que si... Però ben bé, la castanyada com se celebra? Ho tenim clar? Vull dir, tothom sap que hi ha castanyes i panellets, però es fa alguna cosa?
No es fa res més. El que passa que la castanyada abans es vinculava també amb el dia de Tots Sants i tot tenia un sentit. Ara no s'està fent això, tampoc. Abans hi havia un respecte cap al tema de la mort, cap a pues això, recordar les ànimes, recordar els avantpassats. Ara ja no. Ara les coses han canviat, la mort també es veu d'una altra manera, molt diferent, i s'ha perdut també el sentit així com més religiós o espiritual, digue-li com vulguis, no?
Sí, perquè avui és el dia de les ànimes.
Sí.
El dia 2 és el dia de les ànimes i l'1 és Tots Sants.
És Tots Sants.
Però sí, és veritat. Clar, el tema dels cementiris, això que diu la Marta, clar, sí que hi ha alguna gent jove que hi va, però bàsicament la gent que va per Tots Sants als cementiris predomina la gent gran. Per tant, és la gent que manté aquesta tradició. Algú porta els fills, no fa gaire, bé, sortia de les notícies alguna mare que portava la seva filla i tal, però clar, ella deia, no sé si la meva filla ara hi va perquè la porto jo, però després no sé si ho farà. Clar, són costums que es van perdent, tradicions, perquè clar, el món canvia. I primera, en els cementiris, evidentment, vull dir, abans els morts tots estaven al cementiri.
Estan més
no s'incinerava ningú,
sí.
Clar.
Sí, sí.
Ara els morts ja no hi són, al cementiri tots. Vull dir, hi ha gent que sí, clar, per això hi ha cementiris, però hi ha molta gent que ja no hi és.
Esperem que per aquí, per la ciutat de Sant Cugat, no comencin a caminar els morts, perquè llavors començaríem a patir una mica.
Bé, quan es fa el Festival de Cinema Fantàstic...
Exacte,
llavors, sí.
És l'únic dia que admetem que hi hagi zombis.
Exacte.
A Sant Cugat.
Exacte. Sant Cugat Fantàstic,
sí,
no?
Sí, si no, deixem-los tranquil·lets.
Que tothom està molt bé.
Sí.
A veure, hi ha una notícia aquí que sobre el Halloween... que hi ha hagut una certa polèmica, perquè un Quico Sallés ha explicat que això de la carbassa i la l'espelma ja es feia a la plana de Vic,
sí,
fa molts anys.
Sí,
jo us he de dir que la cosa és... o sigui, ha generat com molt de debat i jo ho vaig preguntar per preguntar-ho dintre dels meus, la meva família, i m'han dit que la iaia sí que se'n recordava que això es feia als camins,
sí,
i que li feia molta por.
Sí.
Recordava de petita. Vas començar a explicar-me una cosa així? Dic, sí. Potser és un moment per treure-ho avui a la tertúlia.
És que això ve de la tradició celta, quan se celebrava la festa pagana, que era... Per ells aquests 3 dies eren el començament de l'any. Sí? Per nosaltres és el desembre, per ells era ara a la tardor. S'acabava l'estiu, començava el que en dèiem el Samhain, segons la cultura celta. Samhain, després d'arribar a Halloween. Sí?
Després de derivar molt,
Sí, però és l'arrel de la paraula. Ve d'això, de Tots Sants, totes les ànimes, de més. Aleshores... a banda de celebrar-ho amb tot el tema dels fruits de la terra, del menjar de l'estació i això, hi havia tot el tema dels morts, tot el tema d'aquesta por a que les ànimes aquesta nit podien fer el que volguessin perquè sortien. Sí? Primer van començar amb que eren les fades, no? Això, els celtes, eren les fades les que aquella nit sortien i es podien casar amb mortals.
Sortien a lligar
amb els mortals i es podien casar amb ells.
Sí que havia d'anar molt ràpid, eh? Si t'havies de casar en la mateixa nit.
Perquè havia de ser aquells 3 dies, no hi havia més. I després va derivar a que eren les ànimes dels morts les que aquelles nits sortien.
El plis-plas ve d'això.
Exacte.
Sí, no, tant, això.
Vinga, ràpid, anem per feina.
He vist a discoteques a les 5 del matí gent que també potser es casaria aquella hora.
Sí, també. Doncs després de tot això ha anat evolucionant el que anys enrere doncs, es celebrava, no? Que era el dia de Tots Sants, la nit dels difunts, etc. Què passava? La gent tenia por de les ànimes i una de les coses que feien era, per una banda, tapar-se molt, amb capes, amb mocadors, perquè les ànimes de nit no els reconeguessin si anaven pel carrer, perquè no se'ls emportessin. D'aquí ve allò de les disfresses. I després hi havia el tema de les carbasses. Les carbasses, o els naps, perquè aquí eren naps. Allò de les carbasses ve d'Irlanda. Aquí buidaven naps i els omplien amb espalmetes. Això ho posaven també al voltant dels camins, primer per espantar la gent i també perquè les ànimes no s'apropessin tant. O sigui, el fet de que hi hagués llum evitava que les ànimes vinguessin, no? Era com una protecció. La meva àvia era gallega i la meva àvia m'explicava això, que ells buidaven naps, posaven les espelmes i posaven a les finestres de la casa, a prop de la casa, perquè les ànimes no s'apropessin. A Galícia hi ha la creença de que apareix aquesta nit la Santa Companya, que és una com una mena de, com ho diria, una processó d'ànimes, no? I si tu estàs al carrer sense tapar-te, sense amagar-te, si algun dels teus parents està allà, se't poden emportar. No? I això els hi feia molta por. Aquí a Catalunya no existeix la Santa Companya, però sí que existia aquesta por de les ànimes que vinguessin a buscar-te. Aleshores, una de les coses que es feia era buidar també els naps i, a més, es creava un espai a la casa per recordar aquelles ànimes dels avantpassats.
Perquè no s'enfadessin.
Perquè no s'enfadessin.
Si venien ja...
I també no es podia riure, no es podia estar feliç. Perquè, clar, si et veien passar-t'ho bé, llavors deien, malament, aquest me l'emporto, perquè s'ha oblidat de mi.
Això sí que ha canviat, eh? El Halloween...
Clar, és això.
També ven menys, no? Suposo, quan es tracta
home,
de...
Home, sí, la tristesa ven molt poc, la veritat és que sí. Doncs ve de tot això, i el tema de disfressar-se ve de tapar-se amb les capes, tapar-se amb abrics, amb bufandes, perquè no ens reconeguessin... És com enganyar la mort, no?, perquè no se'ns emporti encara.
Doncs això que dèiem, que ho explicava, que la Plana de Vic es feia, efectivament, la meva àvia se'n recorda, que no és de la Plana, no vivia a la Plana de Vic ben bé, vivia una mica més al nord, però que en qualsevol cas sí que recordava. Això és curiós, parlar d'aquestes coses.
I els nens anaven a les cases a cantar cançons una mica tristes, també s'ha de dir, perquè eren relacionades també amb això, i la gent els hi donava carmels o a vegades diners. I això està, en el costumari. El costumari català surt, que els nens anaven a les cases a demanar diners. De la mateixa manera que la gent també decoraven els cementiris amb ossos de morts i amb esquelets.
Bé, això ja no sé si m'agrada tant.
No, però és el que estem fent, no? Decorem també amb el Halloween, la gent decora.
Almenys de plàstic, esperem que
sí,
els ossos
de plàstic,
siguin
no
siguin
sí, ossos
de morts de veritat. En qualsevol cas, està bé saber que el Halloween també tampoc és tan forani com s'ha volgut. Però crec que cal destacar el fet aquest de la castanyada, ben bé què es fa. És un tema que es parla molt a vegades, però ningú, no sé si queda molt clar, que és el que es fa més enllà de trobar-se, és un dinar, un sopar...
És
més.
Un pretext. Les tradicions de la gent, les tradicions dels pobles, humanes, en definitiva, són pretextos perquè la gent es trobi i perquè som animals gregaris i aleshores doncs, ens agrada estar amb gent i fer-la petar, no cal tocar temes transcendents, però és el fet d'estar en família o amb amics i creem, amb la nostra cultura, creem pretextos que comporten això. A vegades són pretextos de caràcter religiós, a vegades són caràcters de caràcter lúdic, etc. Però la gent vol estar en companyia, normalment, de la gent bé, de la seva gent propera, o gent que estima, o gent que a vegades no es veuen habitualment. Hi ha persones, jo la castanyada, que només veig el dia de la castanyada, fixa't. I per tant, un any, cada vegada és un any més joves, no? I te'ls vas trobant, però si no, no els veuria mai. O no ens veuríem mai. Són pretextos. Una altra cosa és el que envolta aquesta... la societat d'avui no té res a veure amb la de fa segles, evidentment, lògic, i les noves tecnologies. Per tant, una altra cosa és la societat de consum i la indústria que s'aprofita de les tradicions o d'algunes per fer bullir l'olla. Es fa bullir l'olla a Catalunya, no cal fer el Sant Valentí perquè tenim el dia Sant Jordi, i en canvi veus botiguers que diuen no, Sant Jordi, l'altre, i per què no n'hi ha quatre? Si no, també tots serien dies dels enamorats, perquè cada cas és fer negoci, fer caixa. Això és salvatge, vull dir, cada cosa. L'has de respectar i has de mantenir un to i potenciar-ho tot amb aquell, canalitzar-ho tot amb aquell dia. I si vols fer altres coses, per fer caixa, inventa't altres coses. O sigui, no vagis a buscar el Sant Valentí a Catalunya perquè Sant Valentí no té funció. Tenim Sant Jordi. En altres llocs no tenen Sant Jordi i, per tant, celebren el Sant Valentí. Ara, tu anar a buscar... Sí, com que aquell ho fa també, així podem incorporar el dia és a dir, home, tradicions alienes.
S'han incorporat molts dies últimament a...
El Black Friday.
El Black Friday és un altre exemple, sí. Que això ha de ser...
Això no és globalització, se'n diu globalització, però és un eufemisme. És nord-americanització, que és molt, molt diferent. Perquè, clar, estem imitant tot el que fan els Estats Units com si fossin el gran referent del planeta. I altres pobles del món tenen també coses fantàstiques que es podrien exportar, però com que no tenen el potencial dels Estats Units ni la maquinària industrial que fa que te'n passis el Black Friday com si fos la cosa més normal.
I el Blue Monday també, o
I vindrà el Tuesday, i el Wednesday, i el Saturday, vindrà tot. Per tant, clar, llavors el Halloween es converteix en això. Tothom ven coses de Halloween, les botigues, a casa és fer negoci. No, clar. I clar, tu trobes a la sopa, i aleshores és difícil que la persona, que persones que potser no s'hi senten atretes, per la tradició que sigui, en aquest cas, doncs acaben, perquè s'acaba buscant sempre la víctima més fàcil, que és el nen. L'infant, de seguida és el que cau.
Halloween mama, mama, els agrada molt, els nens.
Clar, a l'escola, tot això, pintar-se, tot això és molt divertit.
Sí.
Clar. I d'aquí ve tot.
Aquest matí estava llegint un Twitter d'una noia que deia, diu, tant de bo agaféssim també la tradició de celebrar el Dia d'Acció de Gràcies, diu, perquè veure aquelles taules americanes amb el gall d'indi rostit, amb el puré, amb els pèsols, amb tot el menjar, diu, això seria fantàstic, diu, m'agrada més que el Halloween, no? Perquè també és com una menjada d'aquestes...
S'ha de vigilar amb el Dia d'Acció de Gràcies perquè la gent dels Estats Units va de l'embús al dinar, del dinar a l'embús monumental,
és veritat.
Es tiren un dia a la carretera per fer 50 quilòmetres, no sé si això és el que...
Però de tota manera, també, jo penso que és una festa maca, no? Perquè és un allò...
És l'únic dia que no treballa ningú, crec.
No, és festa.
Molta festa aquell dia.
Sí. Són aquestes festes assenyalades al país.
Exacte.
També us diré que l'embús més bèstia que he vist mai tornant d'un lloc va ser per Tots Sants a la 2. O sigui que també nosaltres en aquests dies també tenim les nostres coses.
Sí, però també això, el tema del gall d'indi als Estats Units, també és un pretext perquè la gent es reuneixi, perquè justament...
Sí. I no és un dia, fixa que no és un dia en el que es compri res.
No és un dia... No, és com aquí Sant Esteve o...
Exacte.
Sí, que la gent es reuneix al voltant d'uns canelons i no porta coses especials, no? Són pretextos per reunir-se també, i ara que dèiem això... En el cas dels Estats Units, a més, un país immens, immens, on les distàncies són gegantines. Per tant, que la gent faci, això que dius, quilòmetres per reunir-se amb no sé quins parents per fer celebrar el Dia d'Acció de Gràcies, sense aquest pretext, aquestes persones no es veurien mai. Mm. I encara avui dia, clar, com que hi ha l'Skype i pots, en fi, la gent és més visible que abans, si, per molta distància que hi hagi, però tot i així la qüestió presencial desapareixeria en aquests casos. Per tant, des d'aquest punt de vista està bé, perquè la gent es veu, i això sempre és més humà que fer-ho a través de gins electrònics. Ara, després, clar, si analitzes fil per randa de cada tradició, mira, n'hi ha de millors i de pitjors. I altra cosa és el comerç que se'n fa. Sempre és això, va per una altra via. No? Clar, sempre hi ha gent que se n'aprofita o que vol treure'n profit.
També dic que trobar moniatos fets a tot arreu...
A mi no m'agrada.
No, és una cosa que ja em sembla bé. Vull dir, no crec que s'hagi d'esperar la castanyada, només.
Bé,
sí.
Clar.
A mi, veus, per exemple, els panellets no m'agraden.
No?
És un
no.
tema, és un tema. Els panellets...
I els de pinyons?
No. Bueno, me'n puc menjar un o dos, però és tot. De és pinyó? Que els trobo tan empalagosos, tan dolços...
Els panellets no li agraden a gaire ningú.
No?
No.
És un, és...
Ho estic
no.
veient molt últimament, que no.
És una cosa que haurem d'anar acceptant. Els panellets potser no ens acaben d'agradar, en realitat.
Doncs hi havia una safata i Déu-n'hi-do la via que va fer aquella safata. Sí.
A mi no. Jo sóc més de castanyes i fins i tot moniatos.
Però a part té raó també ella, perquè jo només agafo un tipus de panellet, que és el de pinyons.
El de pinyons.
Els altres no els agafo, és veritat.
El tipus és com els polvorons de Nadal que es perden, perquè són massa espessos.
Exacte.
Allò és bo, sí. Allò és una bomba de calories.
No, millor no. Ah, no, sí. No m'agraden aquest tipus de dolç. Però els panellets és un tema que jo crec que haurem d'acabar acceptant que no, en realitat no són bons.
Veus, jo,
no
avui, per
home,
exemple...
Home, bons, casolans, sí. Si estan ben fets, són
no, no, bons, vull dir que no ens agraden tant com ens creiem
no
que...
No. Jo avui a casa faré un dinar irlandès. Sí.
I això que és? Cervesa i què més?
Cervesa i cervesa.
Cervesa i patates.
Cervesa i patates, exacte. Sí, bàsicament. Sí, bàsicament. És la base de la dieta irlandesa. No, això, faré un dinar així com una mica irlandès, perquè també m'agrada. De fet, va ser allà...
Passeu la pel·lícula La taverna de l'irlandès.
També, exacte. Però va ser allà on recordo que em van explicar molt com havia derivat, no?, la tradició celta, diguem, a l'entrada de Halloween. Estava treballant, quan vaig viure-hi, a l'IKEA, i en un descans, una de les meves companyes se m'apropa a xerrar, hi havia entre els treballadors estan fent un concurs de buidar carbasses i veure qui la feia més divertida, i això, i vam començar a parlar. I aquesta noia em va estar explicant, no?, tot com havia funcionat allà i com havia canviat ara. I em comentava molt això, que, bueno, crec molt el que us he explicat, no?, abans d'aquesta nit, de guardar respecte, de tenir el record pels morts, d'omplir i buidar les carbasses per posar-hi les espelmes i de més, i que, clar, deia, diu, clar, amb el Halloween pel mig, pues, ja no es fa tant, però, bueno, diu, seguien anant a fer el sopar a casa dels avis... I feien això, no?, el menjar amb tot el que eren els productes de l'època, de la tardor. I això.
Doncs sembla que hem parlat de la castanyada molt, bastant extensament, de fet.
Sí.
Ens queden ara uns 10, una mica més de 10 minuts de tertúlia. Estic content d'haver parlat d'aquests temes. Però l'altre tema que obre avui a Cugat.cat, més enllà de la celebració de la castanyada, és aquesta notícia que encara no s'ha acabat de confirmar, però que sembla que durant el dia d'avui s'anirà confirmant, que és aquesta acusació als líders independentistes, entre els quals hi ha el santcugatenc Raül Romeva. L'advocacia de l'Estat ha optat per sedició i malversació, i tot apunta que la Fiscalia mantindrà la rebel·lió. Vosaltres com veieu, què creieu que passarà al final?
Miracles no, malauradament. Tot i que crec que ho desitjaríem tots, no?, que agafessin, arxivessin i tots a fora, però no sé què passarà, sincerament. Ara, segur, és que estic seguríssima, els hi cauran anys i haurem de lluitar. I no sé.
És immoral el que està passant, entre moltes altres coses, molt més terribles. Però, sí, els anys poden caure perfectament. Això anirà a Estrasburg, passa que Estrasburg és una cosa molt lenta. Em sembla recordar que quan va haver-hi el cas dels independentistes torturats del 92.
Que, on, hi havia, on hi havia un Sant Cugatenc, també? Dos Sant Cugatencs.
Crec que el procés aquell va durar... Bé, el procés, no, d'espera, perquè allò va molt lent. Com a mínim van ser 8 anys. No sé si van ser més, però 8 anys segurs. I finalment el Tribunal d'Estrasburg va dictaminar que l'estat espanyol havia de pagar, crec que eren 12.000 euros, crec, a cadascun dels independentistes. I, val, molt bé. Tens victòria moral i una retribució econòmica de l'època. Aquells 12.000 euros de l'època, ara fa no sé quants anys va arribar la sentència, que era més cara, d'acord. I preguntes, i què? I què? Val. Doncs arribarà un moment que Estrasburg dictarà sentència contra l'estat espanyol, l'estat espanyol quedarà com el que és, i s'haurà d'indemnitzar a totes aquestes persones que estan empresonades. Val. I amb la quantitat que sigui. I la pregunta és, i què? Perquè, primera, quan Estrasburg dictamina a favor dels independentistes, qui treu els independentistes per molts diners que els donin les tortures que van patir? Qui restitueix això? Algunes realment traumàtiques per a algunes persones, perquè quan et torturen posen electrodes als genitals, els cops de guia telefònica al cap, fan allò de la galleda, posen la galleda i et donen cops i et pots quedar sord. Altres menes de tortures, tot això, clar, no estem preparats per això, perquè no naixem preparats per aquestes coses tan bèsties. I quan t'hi trobes, tu, mira, t'ha tocat a tu, i allà, a més, simulacions d'assassinat, amb pistoles, vull dir, en fi, és terrible. El trauma és... difícilment la persona que viu una tortura d'aquesta mena torna a ser la mateixa, perquè deixa unes ferides, com les violacions, no? Perquè, no, de fet, són violacions de la teva vida, de la teva integritat. I la marca que això deixa en la persona és per sempre. No s'esborra mai. Una violació no s'esborra mai. No? Pots dir, mira, altra cosa, mariposa. No, mai més a la vida. Pots anar trampejant i faràs la vida. Hi ha dones que han patit una violació i, bueno, torna a fer vida normal. Però allò queda per sempre. És com una cosa que queda per sempre i unes temences que en un moment determinat et venen. És a dir, serà terrible. I les tortures passa exactament el mateix. Doncs quan estàs empresonat una pila d'anys, uns anys, d'una manera així absolutament injusta, què és el que et manté viu? És el que et manté fort. Saps que és una injustícia, no? No, perquè mira, sí, realment l'has fet molt grossa i has matat no sé qui i tal, però qui retornarà, quan vingui la sentència d'Estrasburg, del Tribunal de Drets Humans, qui retornarà els anys que han robat de la vida d'aquestes persones? Això no t'ho pot tornar mai més ningú. I aleshores, doncs, per això és tan terrible i per això és un comportament propi d'un estat feixista que empresona persones innocents, demòcrates, escollides per la ciutadania a través de les urnes i les empresona perquè no pensen com l'estat diu que s'ha de pensar. Això és fortíssim i és tan fort que per això les persones que no han volgut passar per aquesta via i han decidit, clar, entrarà a la presó o viure a l'exili. És millor viure a l'exili perquè la família la pots continuar veient i, a més, no estàs a les urpes del teu opressor. Doncs, quan aquests estats on hi ha els exiliats no extraditen, lògicament, aquestes persones que demanen empara, és perquè realment els països demòcrates no poden lliurar a una injustícia tan bèstia persones que no han comès cap delicte.
De fet, es va dir que fa 2 anys, també, que es va dictar la presó sense fiança per la meitat dels membres del govern de la Generalitat. Més enllà d'aquesta petició, també se celebra avui aquesta... Se celebra d'alguna manera, no seria l'Albert, es recorda avui aquesta data.
Es commemora.
Es commemora, exacte. Ara no em sortia el verb correcte.
Sí, sí.
Més enllà d'aquests temes, també hi ha hagut altres polèmiques aquests dies sobre també la bandera espanyola i aquesta i aquest sketch que va fer el Dani Mateo, en el qual es mocava amb la bandera a l'intermedio i que s'ha hagut de retirar el sketch i que la Guàrdia Civil ha fet un tuit que assenyalant aquestes ofenses a la bandera. I el mateix Dani Mateo ha fet un tuit intentant explicar i té unes, crec que són 8.000 respostes a Twitter, de les quals no totes estan d'acord amb ell, per dir-ho així. Vosaltres què creieu? És a dir, creieu que us ofendria a vosaltres tant, us ofèn veure aquesta mena de coses amb la bandera espanyola o amb la bandera catalana o amb la bandera de Sant Cugat?
No.
Jo que sóc una persona del món del teatre i la interpretació, sincerament penso que és un gag còmic, que és un gag que el podem fer aquí, el podríem fer a Anglaterra, el podríem fer a França i seguiria sent un gag. Per què? Perquè és un drap, sí que et pot significar alguna cosa, però has d'entendre que allò és un sarcasme, és una ironia, és un joc, bàsicament, no? Tampoc entenc què fa la Guàrdia Civil fent aquest tipus de comentaris, no? Perquè haurien d'estar completament fora de tots aquests temes, no s'hi haurien de ficar. Però a aquest país passen aquestes coses màgiques, que de cop i volta no hi ha aquesta separació de poders, encara que diguin que sí que hi és, i això.
Sí, sí, és que... perquè... que algú faci això, per exemple, amb una estelada, a mi no m'ofèn en absolut, perquè la meva identitat no depèn d'una estelada. Jo tinc molt clar qui sóc i què sóc. Sóc català i, per tant, sóc un ciutadà d'aquest món, ja està, aquí s'acaba tot. No passo per filtres, no, perquè a més és espanyol i a més no, sóc català. I per tant, només per això ja tinc drets com a ésser humà i com a integrant d'un poble que es diu Catalunya. Però que algú agafi la sala, dius, home, m'agrada la imatge? No, clar, perquè evidentment les banderes tenen simbologia i les creen les persones per crear un símbol. I el que simbolitza aquella bandera, per mi és un símbol de llibertat. Per mi, la bandera espanyola és un símbol d'opressió. Per tant, doncs, és una contraposició de símbols. La bandera espanyola és el símbol d'un estat que oprimeix la meva llibertat, la llibertat del meu poble. En canvi, l'estelada no demana, no oprimeix un altre poble, ni diu Espanya que Espanya ha de ser una part de Catalunya. Oi? No. Simplement, Catalunya vol ser lliure i prou. Per tant, ara, que algú des d'un escenari o des del mig del carrer agafi una bandera, la que sigui, i la cremi, a mi personalment és que m'és absolutament indiferent, que faci el que li doni la gana, perquè la vida no canviarà per moltes banderes que cremin. Escolta, la bandera dels Estats Units es crema contínuament per diferents països del món. Jimi Hendrix va fer fa molts anys, va fer, em sembla que era, no sé si era Woodstock, va fer una versió de l'himne nacional nord-americà i amb la bandera, i feia de tot, i és... ningú li va dir res, era un espectacle i ja està, que faci el que li doni la gana. En aquest sentit, la gent cremar banderes no. Ara, qui té la pell prima, qui té un complex d'inferioritat, s'ofèn. És a dir, l'estat espanyol és un estat que té un gran complex d'inferioritat i per això té la pell tan fina cada vegada que algú qüestiona res que considera propi. Quan va sobrat, quan realment tu estàs molt segur de tu mateix, ja et poden criticar, poden dir coses, tu et rellisca tot això, perquè tens tanta força que t'és igual, però quan et sents tan insignificant, aleshores, la més mínima crítica, que és el que fan sempre els dictadors, que en realitat són éssers molt febles, i que ho basen tot a la seva força, a la força física i armada, doncs no admeten cap mena de crítica ni de qüestionament del seu sistema. I xiular el rei d'Espanya per ells és terrible, és com si és un sacrilegi terrible, no? Cremar una bandera espanyola, xiular-la, ho consideren un crim. Això demostra fins a quin punt el complex d'inferioritat d'aquest estat és tan raquític, tan escardalenc.
Segurament, però o sigui també un sector molt sorollós, és a dir, com en l'altre cantó també, si segurament si passés això que comentes, de que algú d'alguna cadena que no, diguem-ne, sigui molt anti-independentista fes el mateix amb una estelada, segur hi hauria un sector molt gran de gent que també reaccionaria similar de la, ah, sí, de com s'ha reaccionat.
Sí, però jo els diria, però deixeu que facin el sí. que vulguin. Per què us importa? Deixeu que facin el que vulguin. No, que, si no ens canviaran, que és el que voldrien. Uh-huh. No ens canviaran.
Doncs més enllà de banderes i processos polítics, ens queda no gaire res, ens queda poquet per aquesta... Per acabar aquesta tertúlia, també l'única notícia que m'agradaria destacar, ja que acabem, que sapigueu que Sant Cugat és la ciutat de més de 60.000 habitants de l'àrea metropolitana que recull millor residus. Ah. No sé si vosaltres hi poseu de la vostra part, vosaltres?
Sí, tant. Tot separadet a casa.
És complicat a vegades.
És complicat. A vegades no saps ben bé on va parar tot i dius, bé, doncs això, com que no ho tinc gaire clar, cap al rebuig, no? Però la majoria de coses jo crec que ja ho tenim bastant clar, no?
Sí. Tenim tots interioritzat, això?
Tots potser no. Encara, a vegades quan vaig a llançar escombraries veig alguna cosa que dius, això ha fet soroll de vidre i aquest és el del paper o l'orgànica, no? Potser.
Sí, a vegades veus al voltant dels contenidors, precisament, gent que no es molesta obrir la tapa del contenidor.
Ah,
el deixa allà a terra.
Això a l'Avinguda Cerdanyola, els contenidors soterrats de l'Avinguda Cerdanyola, passa bastant. En fi, Víctor, Alexandra, Marta Buixant, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí en aquesta tertúlia de Pont.
Bon cap de setmana.
En la que hem parlat de coses prou interessants, com cada divendres. Ens veiem la setmana que ve.
Adéu.